Va, 9 i 21, 4 i 21, comencem ara l'anàlisi dels protagonistes del ple ordinari del mes d'octubre. Comencem amb el conseller no adscrit, Llorenç Còrdova. Molt bon dia, senyor Còrdova, benvingut a Ràdio Illa i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia, Pepo, i bon dia a tothom. Em faltaria més, home, atendre-vos, clar que sí.
El conseller va presentar 3 proposicions, 2 per urgència i una per via ordinària, i va aconseguir aprovar-ne una, la de la via ordinària. Vostè mateix, conseller.
Sí, vaig presentar per via ordinària una que ja havia anunciat i havíem parlat també, a més, en aquesta casa, a Ràdio Illa, relativa a la situació de la Guàrdia Civil a Formentera, tant a nivell dels plus d'insularitat, de lo que els hi paguen, com en els drets que tenen, com per exemple les notícies últimes que havien sortit, que fa 2 anys que no els hi fan la revisió mèdica obligatòria. Entonces, bueno, pues los tenen pràcticament abandonats. I jo en aquell moment, i ho vaig explicar, però m'agradaria tornar-ho a explicar, m'he centrat en la Guàrdia Civil i m'he centrat en Formentera justament per fer una proposta que fos concreta, perquè a nivell balear, per exemple, ja s'ha demanat això. Formentera no hi ha Policia Nacional, no hi ha gent de presons, no hi ha gent de justícia. Entonces, com a força de seguretat i això, només quedava la Guàrdia Civil, però això està posat aquí, i la resta de funcionaris que depenen d'altres administracions, com per exemple el govern balear, ja tenen un plus aprovat de 600 euros en el mes que es va aprovar ara fa poc pel govern balear, doncs consensuat en els sindicats, i en el pla, crec que va ser d'abril d'enguany, jo vaig portar una iniciativa igual pels treballadors de Formentera, dels consellers de Formentera, per pujar aquest sou que, teòricament, el Consell té que estar treballant-hi. No? Només quedava l'estat i la sol·licitud pues, bueno, va cap allà. És una sol·licitud que vull pues, recordar que havia consensuat jo amb associacions de Guàrdia Civil, amb UCIL, amb AUG, amb Insularitat Digna, que s'havia parlat també en supostos a Guàrdia Civil de Formentera, en la comandància divisa i Formentera, vull dir que venia molt recolzada i oberta que haguessin modificat qualsevol cosa, que no varen modificar res i varen dir que estava bé. Per sort es va aprovar, cosa que n'estic content, i llavors hi havia 2 d'urgència i eren d'urgència per diferents motius. Una era una proposta que vaig retirar en el ple passat de setembre per intentar que es consensués tot el tema migratori, com va dir l'equip de govern que es fes, i no es va fer, en la qual vaig estar esperant fins a l'últim ple per presentar documents, i quan vaig veure que l'equip de govern no presentava res, el que vaig fer va ser que la vaig presentar jo una altra vegada, i bé, amb informatives se'm va tirar per enrere. La veritat és que em va sorprendre molt. Home, quan tu fas una cosa de bona fe, que retira una proposta que ja la tenies allí, just abans de tractar-la, i llavors veus que no hi ha aquesta resposta i aquest enteniment, però bueno, et sorprèn una mica, no? I aquesta pues, es va dur a ple, es va aprovar la urgència en el ple mateix, i llavors va rebutjar per la pinça que estan fent últimament pues, PSOE i el PP, perquè gent per Formentera va votar a favor, i són 6 vots, però va haver 11 vots en contra. I aquesta proposta de lo que parlava era de que el govern reconegués la ruta migratòria Argèlia-Balears,
sí.
Que llevava una polèmica perquè en tractaven, sap greu dir-ho així, en tractaven d'imbècil, perquè hi ha una ruta occidental, però si us ho haguessin mirat, veurem que la ruta occidental és només entre Península, Ceuta i Melilla, no entre Balears, però bueno, més cap ficats i soberbis que ells no hi havia ningú, al final t'hi vaig demostrar. Però, bueno, així i tot, doncs, van votar en contra. Era reconèixer la ruta aquesta, era que es declarés la contingència migratòria, no només l'emergència migratòria com està ara, i que les administracions treballessin en conjunt. Què significa això? Simplement algú de com es diu una cosa o una altra? No, és que si es reconeix una ruta migratòria es diu que és un problema estructural, no és un problema puntual, i es poden posar molts més mitjans, i l'Estat té moltes més obligacions. I en la contingència migratòria passa exactament el mateix. Entonces, claro, aquí pues, socialistes de pressupost no els interessava. El que no entenc és que el Partit Popular, que a nivell autonòmic, a nivell dels altres consells, està votant a favor d'aquestes propostes, d'aquesta línia de feina, aquí estiga pues, a pagar fantes de PSOE i tombi una iniciativa que el seu partit ha dut a tots els altres consells del govern balear. Entonces, bueno, suposo que ja anirem parlant de tot això. Però bé, ahir va ser l'exemple ja claríssim d'aquesta pinça entre PSOE i el Partit Popular,
Bueno, Saunió, de fet, la coalició Saunió, que inclou
sí, bueno, sí,
consellers
però,
del PP.
Bé, com que Compromís està desaparegut i pràcticament és PP i és PP, doncs jo li dic és PP, mirant que és Saunió, però bueno, jo li dic que és PP ja, perquè a més estan fent...
El president i el vicepresident és de Compromís.
Això és el que diuen. Bé. Jo encara no ho he vist, no m'ho han pogut demostrar. I una vicepresidenta que era de Compromís, perquè estava a ser directiva, es va afiliar en el PP. Això és un transfugisme com una casa, després d'eleccions. Doncs, bueno, però aquí formant no passa res. És com si tens un conseller d'infraestructures que té accions a una marina i està prenent decisions d'aquella marina. I ha estat durant un any així i tampoc passa res. Si en Formentera són molt happy-happy. Entonces un ja no sorprèn pràcticament. Bé,
si es refereix al vicepresident Javi Serra, les va vendre.
Sí, va confirmar que els havia tingut durant un any i les va vendre. Entonces ha estat durant un any amb una incompatibilitat manifesta, ell que només, segons llei d'incompatibilitat i anticorrupció, només tens un mes per solucionar-ho. O ven ses accions o renuncies a l'acte. I no ho va fer. Ell mateix va reconèixer que va estar un any amb aquelles accions. Però, bueno, no passa res, està tot controlat. Dins tot això i tot desbarajuste, perquè jo encara tinc ressaca de l'esplà d'ahir, perquè
van passar mil
coses. Per exemple, una d'aquestes, de l'última urgència, que jo doncs vaig presentar una de reagrupació familiar dels menors argelians, perquè els menors, o millor poden estar, que seuen els seus pares i la seva cultura també, no per res, llavors si volen venir o anar a un altre país em sembla fantàstic i bé, però home, és el que es busca, que estiguin el millor possible i sempre és el dret dels menors i això és el que té que anar per davant de tot. Com que ha hagut uns canvis diplomàtics a nivell d'Argèlia i Espanya i Argèlia i ha demanat repatriació d'alguns menors, s'ha obert la porta, el Consell d'Eivissa, el Consell de Mallorca, el Govern Balear, ha demanat a Argèlia repatriar els menors que s'ha demostrat que són argelins, sempre, molt important, tenint en compte cas per cas i sempre que siga millor pel menor. Pues això, que es veu que, bueno, pues que estan demanant tots els consells i el govern balear, com que això és Consell de Formentera, que és el més afectat per tot això, no es havia manifestat el mateix. Jo em vaig esperar fins a les 9 del matí que començava el pla, a veure si es manifestava el consell, no es va manifestar. A les 9:03 vaig entrar aquesta proposta que ja la tenia preparada. Val. Anem a votar l'urgència. Home, no podem esperar un mes en això. Això és així. Anar a votar l'urgència, la Unió vota en contra i el PSOE vota en contra. Què passa? Que en el PSOE, jo havia parlat en el PSOE, les propostes que anaven d'urgència... Sí, una de PSOE i dos meues, i li hem dit que, bueno, que mos ajudaríem a que entrassin d'urgència, pensant que era democràtic i era bo que entrassin d'urgència, i llavors ja cadascú votava el que siga. Si vols votar en contra, doncs votes en contra, siga el que siga. Doncs en quan jo vaig votar l'urgència en positiu perquè entrés de PSOE, ells varen votar en contra d'aquesta. I no es va poder ni debatre. O sigui, es va rebutjar l'urgència pels vots en contra de PSOE i del PP. Que el PP, la línia que du, has de fer aquestes propostes. Entonces, clar, aquí, per això dic que tinc una miqueta una ressaca i no es veu l'alcohol. Però va ser al·lucinant el ple d'ahir. Jo no, voldria animar la gent que se'l mirés, però són moltes hores i amb molt de follons. I ja el final va ser una bomba, una cagada. Però una cagada d'una proposta, que era una modificació de pressupost de 4,2 milions d'euros, un 10% del pressupost del Consell, que ens vam enterar que era la dècima modificació en 10 mesos de govern que du l'equip de govern a un pressupost que han fet ells mateixos, o sigui, gestió zero, punto, ninguna. Pues en d'informatives, la secretària occidental va acceptar que entrés per urgència una proposta, aquesta proposta, una proposta de 4,2 milions d'euros, entra per urgència en informatives. Des de gent per Formentera es va demanar i es va dir no es pot entrar a urgència si no hi ha una majoria absoluta que no la tenien. La secretària va dir que sí, jo també vaig dir el mateix, dic, jo crec que no es pot, va dir que sí que es podia, va entrar a l'ordre del dia, no va comprovar la secretària occidental entre dilluns i dijous que fos així com deia ella, i al final del ple, gent per Formentera va tornar a demanar i el secretari d'Habilitat va dir que no, que allò no podia estar a l'ordre del dia, que aquesta proposta que es havia votat i es havia aprovat per majoria simple, que no, que es havia d'aprovar per majoria absoluta informativa, en la qual no podia estar a l'ordre del dia que es havia d'anul·lar. I s'ha anul·lat aquesta proposta de modificació de pressupost i ara s'haurà de fer unes altres informatives i un altre pla només es desgarrella aquest d'aquí.
Així és. Segurament el següent divendres, segons vam poder ahir seguir en el ple, déu-n'hi-do quin embolic aquest tram final del ple, que era molt llarg, passades les 7 de la tarda, doncs ens vam trobar sí. amb aquesta incidència i vam veure els consellers... Bueno, vostè no hi era, però...
No. Jo com que no em deixen participar en les compareixences, jo, com que no faig res allí, me'n vaig a fer feina de veritat.
Bé, doncs, en tot cas, no era l'únic conseller que no hi era,
No.
Diria que tampoc hi era Anna Joan del Partit Socialista i el vicepresident Javi Serra tampoc estaven en aquest tram final del ple. Bé, ho hem de deixar aquí, conseller no escrit, Llorenç Còrdova, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres, bon dia.
A partir de l'1 de novembre entra en vigor l'horari d'hivern de la zona blava a Formentera. Recordeu que a la Sabina continua sent necessari treure el tiquet d'estacionament regulat a la zona blava i a la zona verda. En canvi, a Sant Francesc, Sant Ferran i Espujols no serà necessari treure el tiquet fins al mes d'abril. Consulteu tots els detalls a la web zonablava.com. És un missatge del Consell Insular de Formentera.
Bé, i seguim amb l'anàlisi que fa l'oposició d'aquest ple ordinari del mes d'octubre, que es va celebrar ahir. És el torn dels socialistes de Formentera, que van presentar 5 proposicions, 4 per via ordinària i una per via d'urgència, i van ser aprovades totes 5. Esteve Portes, conseller del Partit Socialista, molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia, Pepo, i molt bon dia, Formentera.
Bé, vostè mateix, van portar temes doncs, des de salut, passant per memòria democràtica, també gestió de joves i nens immigrants, així com la preservació del nostre litoral. Per on vol començar?
Bé, començarem per la primera, s'acabaran presentar primer. Jo voldria dir, no vull entrar en polèmica, estava escoltant les declaracions del conseller Còrdova. Bueno, ell ha sigut president, sap com funciona aquesta institució. També tots els formenters recorden l'any que mos va donar a tots els formenters a nivell institucional. Jo l'únic que li diré que vàrem parlar de fer entrar aquestes proposicions per urgència, tots votant, però a sa primera proposició que ell va entrar, el to va ser una miqueta desconsiderat per la seva part envers a nosaltres i vam decidir que si ell havia de parlar amb aquella soberbia cap a nosaltres i parlant-nos sense respecte, perquè ell demana tot aquest respecte i demana tot aquest respecte polític que ell ara mateix estava dient que s'ha perdut, doncs nosaltres vam considerar que tampoc, mira, si ell vol el nostre recolzament per aprovar urgències, el que té que fer és portar-les de forma ordinària i no dependrà del nostre vot. Ni vàrem aprovar unes urgències, ell va votar a favor de les nostres i vàrem fer un 1-1. Després, el diàleg no va ser el cordial que creiem que hauria de ser i amb el respecte que té que tenir i no li vàrem votar la segona. No hi ha cap pinça, ni hi ha cap unió PSOE-Unió, ni res que es puga assemblar en això d'aquí. Tornant en el ple, crec que podem estar molt orgullosos de la feina que han fet el Partit Socialista, portant fent una política constructiva, una política en positiu, portant cada ple moltes propostes, i en aquest ple no podia ser de forma diferent. Com bé has comentat, hem tocat molts de pals, que això es diria jugant a cartes. Sí. Hem tocat sanitat, hem tocat migració, hem tocat el tema de senador, que el vàrem entrar d'urgència, hem tocat el tema de seguretat en el litoral i també vàrem tocar el tema d'una ordenança de memòria democràtica. Començaré per la primera que tinc aquí, que és la de servei d'oncologia, perdoneu, ja que l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera necessita de fons. Tots sabem que la sanitat pública, la educació, tots són fons públics que destina el govern en aquestes àrees. En aquest cas, el que vàrem fer és, veient la degradació d'aquest servei d'oncologia, perdent efectius oncòlegs a l'Hospital d'Eivissa, el que volem és que el govern balear vàrem demanar-ho i la Conselleria de Salut usar tots els recursos necessaris perquè les consultes d'oncologia a Formentera no pateixin la mancança d'oncòlegs, és a dir, que a Formentera el servei sigui de primera qualitat, que és el que demanam als formenterers. Hi ha moltes persones que, per desgràcia, pateixen aquesta malaltia i el que no pot ser és que tinguin un servei de segona. També vàrem... clar, tot això va adequat a que les mesures necessàries es prenguin. És a dir, si es fa falta augmentar el sou, si fa falta donar més recursos, si fa falta agafar més oncòlegs, més personal, tot el que sigui necessari és una proposta en positiu, constructiva, que se li fa en el govern de les Illes Balears a que destini més fons perquè aquesta maleïda malaltia sigui tractada com una malaltia, com el que és a primer nivell a Formentera. Llavors també augmentar les campanyes de cribatge, que en aquest cas anava enllaçada també amb la proposta que més endavant segurament defensarà el conseller de Gent per Formentera que vingui, que és sobre el cribatge. En aquest punt coincidíem que les campanyes de cribatge tenen que ser el més efectives possible. Llavors, tocant un altre pal, que és també molt important i també veient els moviments que es fan en el govern balear, és el tema de la memòria democràtica. Tots entenem que a Espanya va haver una dictadura i el respecte que tenia la llei de memòria democràtica tant estatal com en el govern balear ja abarcava tots els àmbits que, diguem, de respecte i de memòria democràtica sobre llocs, sobre persones, fosses. S'estava destinant una quantitat de sous per fer que aquesta memòria democràtica es mantengués i que no cometéssim els mateixos errors que es varen cometre fa tants d'anys. Sí que és veritat que en els moviments que hi ha hagut entre el Partit Popular i Vox amb una derogació, que ja veurem on anirà, perquè segurament totes les vegades que s'ha intentat derogar el Constitucional ha dit que no es podia, però sí que és veritat que com a municipi es podria crear, i el que demanam és crear una elaboració d'una ordenança municipal, és a dir, algo local, que nosaltres sabem a on hi ha les fosses, a on hi ha que fer aquestes commemoracions, a on és que hi ha tots els llocs simbòlics de memòria democràtica. I per això creiem que a nivell municipal s'hauria de crear aquesta ordenança per reforçar tot el tema de la memòria democràtica i de, bueno, envers les víctimes de la repressió franquista. Llavors, per altra banda, vàrem tocar un altre pal, que també és el pal que toca tot el temps en el senyor conseller Llorenç Córdoba, és el tema de la migració. Sembla que només per ell, Formentera, ell no ha presentat gaires propostes, per no dir ninguna, sobre altres temes, com pugui ser la vivenda, com ell, migració, i bé, amb allò gira.
Bé, en el ple d'ahir va presentar una per el tema de la Guàrdia Civil.
Bueno, també se'l va escoltar i la va poder aprovar, i ell té tot el dret de presentar aquestes. De fet, podria presentar-ne més, i d'això es tracta. El tema de l'aprovació d'un instrument normatiu, és a dir, que el govern balear creï una institució, un òrgan normatiu de coordinació per coordinar el repartiment interilles d'aquests menors no acompanyats en situació de vulnerabilitat. La illa que més en té és Formentera i, en canvi, les altres illes no en tenen. I per repartiment que ha aprovat l'Estat, em sembla que són
32,6
per 100.000
nens i joves per cada 100.000 habitants.
Exacte, doncs amb aquest repartiment, amb aquest òrgan que el que hauria de fer és dir a cada illa a quants n'hi té que haver dins de la comunitat autònoma, en altres m'ho pertocarien, crec que eren 12-13, rondaria per allà el número. Clar, si després augmenta aquest nombre, crec que són a més de 1.200, ja el repartiment aniria cap a l'Estat.
A 1.200 en àmbit balear.
Exacte. Si dins Balears hi hagués 1.200 menors, ja es destinarien a altres comunitats i s'activaria aquell repartiment cap a altres comunitats.
Sí, el repartiment aprovat en el Real Decret Llei 2/2025 que va impulsar el govern central.
Exacte. Doncs el que volem nosaltres és que des del govern balear s'impulsi aquest òrgan regulador que el que faci és dir, doncs mira, a Formentera en toquen tants, a Eivissa tants, a Mallorca tants i a Menorca tants, perquè sí que és veritat que som una comunitat, una autonomia, una comunitat autònoma, però a Menorca no en reben i a Formentera en reben molts. Si el repartiment ha de ser autonòmic, té que haver-hi aquest òrgan que reguli aquest repartiment de forma igualitària per tot el territori de les Illes Balears. Llavors també portàrem una altra proposició, també constructiva i també que ens preocupa, és una, revisar l'estat del nostre litoral. No és un estat òptim, hi ha zones on cada any hi ha despreniments, i s'ha vist agreujat amb les pluges que hi ha hagut aquests dies, perquè en tot el tema de la sedana, aquestes grans precipitacions, que el que provoquen és una s'empapa tota la terra argilosa, queda plena d'aigua, i quan es seca es creen esquerdes i moltes vegades cauen aquests trossos de pedra. El que no volem és el que ja va passar amb que hi hagi desgràcies humanes o desgràcies materials a zones on, bueno, pel pas humà i per l'afluència turística puguin passar desgràcies com la que va passar fa uns quants estius que tots vàrem passar bastant malament, crec, uns dies, perquè allò va ser terrible. Dit això, no és una mesura, no és una proposició perquè avui es revisi el litoral de Formentera, avui, sinó és una proposició perquè es tingui en compte diguem-li, en el pla geoval de risc sísmic. El que es té que fer és identificar zones susceptibles a corriment de terres, però no avui, sinó és una cosa que es té que activar de cara a un seguiment.
I que ha d'impulsar el govern balear, eh?
Exactament. El que es tracta és que el govern balear impulsi aquest pla per detectar possibles zones de Formentera amb un risc de despreniment, risc perillós perquè les persones puguin patir un accident. No és una cosa que tingui que ser just per ara que hi ha hagut les pluges, sinó que realment això ens ha fet adonar d'esperill, perquè tenim fotografies de la costa de Migjorn, de fer el consell també, després de fer reunions amb tots els cossos de seguretat,
ha precintat alguns punts,
clar, però això són precintes puntuals. I el que volem és que hi hagi un precinte, que hi hagi un estudi de tota l'illa per més temps. I llavors l'última...
Anem acabant, eh?
Sí, no, estic de seguida. És una reclamació històrica de Formentera que s'impulsi que Formentera tingui un senador propi, ja que ja no hi ha la relació de Consell d'Eivissa i Formentera, i com que és un Consell de Formentera propi, que tinga representació a la cambra a Madrid, un senador propi de Formentera, que és una representació. A més, es va aprovar tant la urgència com la proposició per majoria unanimitat, i aquesta és, diguem-ne, la urgència real, i creiem que totes les forces polítiques estan d'acord, i per això la vàrem impulsar.
Així és, es va aprovar per unanimitat.
Exactament, i de cara a Nesple. Només voldria dir que nosaltres treballem de forma positiva, tocant diferents pals, i el que no buscam és el confrontament, com s'ha vengut dient. Així que tingueu tots molt bon dia.
Conseller Portas, igualment. Tot seguit tornem amb més anàlisi del ple, després d'un anunci amb Rafa González, de GPRF.
Si has de vendre la teva casa o finca, confia en professionals. Formentera Houses. Som d'aquí, coneixem el mercat, estem oberts tot l'any i tenim acords amb les immobiliàries internacionals més importants. També t'oferim assessoria integral. Al nostre web, maformenterahouses.com, la teva propietat rebrà moltes visites. Formentera Houses. Som al carrer Santa Maria de Sant Francesc. Telèfon 971 32 31 37 31 37. Formentera Houses. Servei immobiliari integral.
Avui 45, 4 i 45, Rafa González de GPRF, recordem la formació insularista, doncs, que va portar en aquest cas 4 proposicions i van ser les 4 aprovades. Molt bon dia i gràcies per venir.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per convidar-nos. I efectivament, en el ple ordinari d'octubre, que es va celebrar ahir, van portar 4 propostes, les 4 van ser aprovades. I començarem per la primera d'elles, que era referent en el servei d'oncologia en el nostre hospital de Formentera i en els cribatges a nivell de les Illes Balears. La petició és molt clara i és de disposar d'un servei d'oncologia que sigui presencial i que sigui estable a l'illa de Formentera per tenir una atenció que sigui continuada, que sigui de proximitat i que sigui de qualitat. Amb això ens referim que en aquests moments hi ha vegades que aquest servei es presta per videoconferència i consideram que això no hauria de ser així. I també que la persona que atén en aquestes persones va canviant. I si fos sempre la mateixa, doncs l'atenció sempre seria molt millor, perquè ja hi ha un coneixement, ja hi ha un seguiment, i la veritat és que tenim molt de marge de millora en aquest sentit, i per això aquesta proposta que portam des de Gent per Formentera, i que, òbviament, tots els partits presents en el plenari doncs, van recolzar. Per una altra banda, tenim d'actualitat el tema d'escribatges de càncer a nivell estatal, i demanam transparència en aquest cas. El que fèiem és demanar al govern de les Illes Balears que faci públic i de públic coneixement la feina que s'ha fet fins en aquests moments, i quan demanam transparència el que demanam és saber el nombre de cribatges que s'han fet, per els tipus de càncer que s'han fet, quants de cribatges s'han fet per illa, quan és el temps mitjà d'espera entre que es fa la prova i que el pacient té resultats, i creiem que això és vital per veure si tot això s'està fent bé, veient les dificultats i els problemes greus que hi ha a altres comunitats, i és per millorar. Si es detecta que alguna cosa no està bé, doncs que s'analitzi, es revisi i es millori, i en el cas de que estigui bé, doncs informació, si es fa pública, no hi haurà cap inconvenient si és que és així.
Bé, una proposta relativa doncs, això per millorar la qualitat de vida i l'assistència sanitària als malalts de càncer de Formentera va ser aprovada unànimament pels 16 consellers que en aquell moment es troben en el ple. Diria que la consellera Benieto va perdre la connexió just en aquell moment i no va poder votar.
Correcte, però també entenem que si hagués pogut estar, que hagués sigut un problema de connexió, també hauria votat i hauria sortit. Va sortir per unanimitat, però que tindríem un vot més.
Més propostes, una de mobilitat.
Una de connectivitat, molt important també en aquests moments, que ja el que és la temporada en si ja ha passat, han perdut el ferri a Dénia. És un servei que hem perdut en aquest any, el dia 15 d'octubre, quan en anys anteriors aquest servei es mantenia fins passat Nadal. És una problemàtica, perquè aquest ferri dona un servei en els residents si es presta tot durant tot l'any, però veiem que no és així, que estan donant passes endarrere. Què és el que demanam? No podem dependre d'una companyia, d'una empresa privada, al final. El que hem de fer és instar a les administracions competents a que aprovin normativa i mecanismes perquè aquesta línia sigui d'interès general i que d'aquesta forma es presti servei durant tot l'any de forma regular, que cada setmana hi hagi servei i que aquest servei permeti que es puguin desplaçar persones i mercaderies. I això és el que vam proposar en el plenari d'ahir. Després també fem aquesta petició tenint en compte que quan de juny a setembre tenim major pressió a la illa de Formentera, tenim una ferramenta que és el Formentera Eco, que pot limitar, i de fet limita, els vehicles que venen a la nostra illa. Amb aquesta proposició aconseguiríem tenir un servei durant tot l'any i en els moments de major pressió tenim una ferramenta que impossibilita que se mos aturin les carreteres si s'aplica correctament, i de fet des de que es va aprovar el 2019 s'està aplicant de forma correcta, inclús amb aquesta legislatura. També van fer una petició respecte a la primera i última barca, i el fet és que, si hivern passat, va ser el primer hivern, després d'haver aconseguit tenir una barca a les 6 del matí i una altra a les 10 i mitja de la nit per tornar, que van perdre aquestes barques, no les vam tenir, i enguany ja veiem, si miram l'aplicatiu de Pròximo Ferri, que la barca de les 6 del matí no hi serà a partir de 1 de novembre. Ahir se mos va dir en el plenari que és possible que sí que es posi finalment, però a dia d'avui no està garantida. I si no s'arriba a un acord amb les navieres, i això ho ha de fer l'administració competent, que és el govern balear, si no s'arriba a un acord, no hi ha cap normativa que d'una forma immediata faci que aquesta barca la recuperem. I si perdéssim la d'última hora, doncs tampoc hi ha normativa que ho permetés. Què és el que demanem en aquest cas? Que el govern balear, que és competent, faci normativa perquè en el moment que es detecti una falta de servei hi hagi el mecanisme que garanteixi que en un temps curt aquest servei es torni a prestar, amb l'important que és per tots nosaltres, per poder sortir de Formentera i tornar a la nostra illa. I com a tercer punt d'aquesta part de connectivitat, veiem amb molta preocupació la pujada de preus que ara mateix en les connexions marítimes, en les connexions aèries, tant en els serveis interilles com en les connexions en la península. No paren de pujar, i veiem que les bonificacions que hi havia fins al moment ara estan deixant de funcionar, i el que volem són uns preus assequibles i raonables per a residents de Formentera, que també es farien extensibles als residents de les Illes Balears, i s'ha de fer una anàlisi d'aquesta situació i veure de quina forma es pot donar solució.
Una proposta d'oncologia aprovada per unanimitat, una altra de mobilitat també per unanimitat, dos més, una en aquest cas relativa al patrimoni i a la Torre d'Espides Català.
En aquest cas, és que la Torre d'Espides Català, que si miràvem els anys endarrere i legislatures anteriors era visitable durant tots any, amb un horari fix, un dia per setmana, ara s'ha perdut. Ho vam perdre en juliol. I quan ho vam detectar en juliol, des de Gent per Formentera, vam portar-ho en el plenari del Consell. Es va aprovar per unanimitat i se mos va dir que s'obriria. De fet, el mateix dia que celebràvem el ple, aquell dia va sortir el cartell dient que tornava a un dia d'horari fix
dos,
a la
no
setmana. Un o dos, potser, sí.
Ahir el vicepresident Javi Serra, competent en aquesta qüestió, va dir que eren dos dies.
És possible llavors que fossin dos dies. El que passa és que abans era un dia tot l'any i ara han set dos dies, agost i setembre, o part de setembre. Preferim un dia tot l'any, perquè, a més, els residents de Formentera, que segurament tenim més temps ara a l'hivern, podem visitar la torre, i si hi ha gent que mos visita en aquesta època, que benvingudes, i de fet es fan esforços perquè sigui així, doncs que tinguin activitats per poder fer i que puguin conèixer el nostre patrimoni. Què passa amb això? Que vam detectar que s'havia perdut, vam fer una proposició. Nosaltres presentem les coses amb una setmana d'antelació. Doncs amb aquella setmana l'equip de govern va treballar per recuperar l'horari fix, estic parlant de juliol. Però tenim un cartell que vam veure de 20 de setembre on es perdia l'horari fix. I que han fet, per setembre ja no arribàvem, perquè, com he dit, s'ha de presentar les coses amb una setmana d'antelació, i per octubre, en el ple ordinari, ho han portat. M'ho han tornat a votar que sí. En aquest cas no tenim data perquè torni.
El conseller va dir el més aviat possible que intentaria doncs tornar a obrir amb horari fix, tan bon punt es disposi del personal adequat, perquè, clar, també deies que l'hivern és quan molts empleats públics aprofiten per fer vacances i hi ha una mica més de mancança en aquest sentit.
Però això són prioritats. Se té prioritat a ses patrimoni i sa cultura de Formentera o no? I quan es contesta quan puguem, doncs potser fins a maig no podran, i a nosaltres ens agradaria que durant aquest hivern també es pugui visitar aquest espai.
Una altra que no va ser aprovada per unanimitat, sinó de fet amb el vot en contra de Sa Unió, i en aquest cas tota l'oposició en bloc es va posar d'acord per donar llum verda a aquesta proposició per evitar contraprogramacions en esdeveniments culturals.
L'objectiu principal d'aquesta proposició és que el Consell respecti les festes i els esdeveniments populars que es venen fent des de fa molts anys i que tenen dates fixes, i estan parlant de festes populars, estan parlant de carreres populars, i tenim diversos exemples dels últims anys d'aquesta legislatura que això no s'està respectant. I els diré, tenim una festa de Sant Joan, sa última, que es va celebrar un pàrquing, quan sempre s'ha celebrat a sa plaça, i l'associació del Pilar va demanar que es fes a sa plaça. I no va ser així. I és, però com pot ser que això sempre s'hagi fet a sa plaça, l'associació ho demani amb el temps raonable i no es puga fer? Immediatament s'han de posar a treballar perquè l'any que ve es pugui fer sa plaça si així ho demana l'associació. Això és primer exemple. Segon exemple, el dia de les festes d'Espilar. També tenien un programa de festes i van contraprogramar el propi Consell posant una festa Pujols per sa 15K. El mateix dia hi havia, anaven a haver dos festes, una a la Mola i l'altra a Pujols. Totes que es fan a places de Formentera, on es Consell d'una forma o d'una altra ha de col·laborar, i si fas dos esdeveniments has de repartir els teus recursos.
Que al final per l'alerta taronja poca cosa, ni a una banda ni a l'altra.
És veritat que finalment ninguna de les dues es va poder celebrar per el que acabes de dir, perquè hi havia una alerta i en aquests casos per precaució se'ls va tenir que anul·lar. Però aquesta era la idea. Si no hagués hagut alerta, anava a passar això. I és, si sabem que el 12 d'octubre és la festa d'Espilar i que porta sent així des de sempre, la 15K no pot contraprogramar els esdeveniments que fa aquesta associació. Tenim més exemples. Un que Celeste va haver d'anul·lar una activitat seva perquè es va contraprogramar amb un esdeveniment musical, en el mateix poble, a més, a la mateixa plaça. I que Celeste va anul·lar una activitat seva. Les colles de ball també han tingut problemes, que quan fan els seus festivals folclòrics sempre els organitzen a Sant Francesc, i va haver quasi la possibilitat de que fessin actes a Sant Francesc i després s'haguessin de desplaçar a un altre indret per continuar les seves activitats. Finalment no va ser així, però la primera idea era fer-los canviar de població. I també tenim un altre exemple, que en aquest cas seria esportiu, com la doble mitja marató, que es va proposar de fer dos mitges maratons seguides en setmanes consecutives i no es va tenir en compte els grups esportius locals.
Bé, és que ens queda poc temps, ja si vol fer un darrer apunt. Ho dic també perquè el pròxim divendres tindrem un ple, en aquest cas doncs, inesperat, que s'haurà de celebrar per poder aprovar una ampliació pressupostària. Ho dic perquè va ser vostè, precisament vostè, qui a les 19 hores, després de 10 hores de que comences el ple, doncs va plantejar una pregunta que va revelar al secretari insular que hi havia hagut un error formal a l'hora de plantejar o de dictaminar una proposta que es va aprovar en el ple prèviament, a la de l'ampliació del pressupost del Consell.
L'equip de govern quasi no porta propostes polítiques amb pes polític en el plenari, perquè no vol negociar, no sap negociar. I només en duia una en el ple passat, en el ple d'ahir. I va cometre un error. I s'ha de tornar a celebrar un ple perquè es van equivocar. A informativa se'ls vam avisar de que estaven cometent un error i va seguir endavant la tramitació. I ahir en el ple vam tornar a avisar que s'havia comès un error i efectivament el secretari d'Habilitat Nacional va dir que s'havia comès un error. I ara ens haurem de tornar a veure la setmana que ve per esmenar l'error de l'equip de govern.
Bé, en aquest cas doncs, es va introduir per la via d'urgència en comissió informativa el passat dilluns una proposició d'ampliació del pressupost en 4,2 milions d'euros. Doncs, es va introduir només en majoria simple quan es requeria majoria absoluta. Clar, una vegada estava en l'ordre del dia del ple, es va votar, es va aconseguir aprovar amb abstenció de GPRF i el PSOE i vot en contra de Llorenç Corda, però en tot cas es va aprovar per majoria simple, com toca, però després el secretari es va adonar d'aquest error de forma i per tant doncs, aquest acord queda nul de ple dret i s'haurà de celebrar doncs, un nou ple el divendres per aprovar-lo.
I es presenta una modificació pressupostària de 4 milions que s'agafen dels romanents, 4 milions és un 10% del pressupost del Consell de Formentera, que es necessiten per poder continuar en la gestió del Consell de Formentera. A la modificació número 10, en 10 mesos de 2025, la Unió va fer un pressupost i cada mes ha hagut de canviar una vegada el pressupost. Quina és aquesta la planificació? Tot ho han fet ells, no poden donar les culpes a ningú. I, a més, ho van portar per urgència. Però que, si tenim comissions informatives un dilluns, van entrar aquesta proposició un diumenge, en el matí. I es van equivocar.
Rafa González, de GPRF, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un anunci i tornem a Hugo Martínez, el portaveu de l'equip de govern de la Unió per fer aquest anàlisi del ple del mes d'octubre.
El Centre Mèdic Formentera està de celebració. Ja són 10 anys oferint un servei integral de salut a la ciutadania de Formentera. I ho celebren amb nou horari. Estan oberts cada dia de dilluns a divendres de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda. 7 hores ininterrompudes obrint les portes als seus pacients. Centre Mèdic Formentera. 10 anys d'excel·lència sempre atents a les últimes novetats en el camp de la medicina. I ara, a més, amplia la seva oferta de professionals amb l'oftalmòleg Dr. Fernández. Són on sempre. A la Sabina, a la plaça Illes Pitiuses, 971-32-1680 per a qualsevol consulta. Centre Mèdic Formentera. 10 anys sent el far de la vostra salut. Yes.
Darrera opinió sobre el ple ordinari d'octubre. En aquest cas és el torn del vicepresident i portaveu de l'equip de govern de la Unió, Hugo Martínez. Benvingut a Ràdio Illa i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, senyor Pepo.
Bé, vau doncs, aportar al ple 8 proposicions, de les quals se n'han aprovat 7. La vuitena es va aprovar, però ho explicàvem, va quedar anul·lada de ple dret i s'haurà de tornar a sotmetre a votació i debat en un ple del pròxim divendres, diria. Vostè mateix, per on vol anar?
Bueno, a mí me gustaría empezar hablando por algo que parece, ya que se quejan de que no trabajamos, que no tiene importancia, pero al final sí que la tiene, porque refleja una gran parte del trabajo diario que lleva a cabo este equipo de gobierno. Hablo de los de una conta, ¿no? Parece que nadie se fija, pero al final ahí se traslada una serie de cosas que se aprueban en Junta de Govern. Ayer, por ejemplo, llevamos el convenio entre el Consell y la Agencia Balear de la Agua y de la Qualitat Ambiental, un convenio que se firma con la intención de mejorar el saneamiento y depuración de los EDAR de Formentera, así como sus instalaciones, tanto las actuales como las que hay previstas en el futuro. Se dio cuenta de la aprobación inicial de un proyecto básico y ejecutivo de construcción de una casa con cambiador y baños en Cases Ferreres. Se dio cuenta de la aprobación de un proyecto ejecutivo de contenedores subterráneos de recogida de residuos. Por otro lado, hemos conseguido por fin dar cuenta de un nuevo convenio de carreteras que tanto tiempo se llevaba esperando.
Amb el govern balear, recordem, dotat amb 2 milions sí. d'euros que permetrà doncs, fer una millora en la carretera des de la Sabina fins al 4,5, més o menys fins a la benzinera de Can Rica.
Exacto, totalmente. Gracias al govern pues hemos conseguido esta financiación tan necesaria para arreglar un buen tramo en nuestra red viaria. También hemos dado cuenta de la compraventa de un terreno que se cederá al Ministerio de cara a ampliar el número de viviendas para la Guardia Civil. Esto, junto a lo que ya anunció la semana pasada el señor presidente, de que vamos a ceder terrenos para el IBABI y la Conselleria d'Educació, también para construcción de viviendas, sin duda pues arreglará o solucionará en una parte el gran problema de vivienda que tenemos desde hace muchos años por la nefasta gestión de anteriores gobiernos. Por último, también decir que dimos cuenta de unas alegaciones que se han presentado a la autoridad portuaria acerca de tenernos en consideración si finalmente se crea el Consell d'Administració que desde el Parlament se ha pedido.
De l'autoritat aeroportuària, no?
Exacto, perdón, aeroportuaria. Y bueno, luego si ya pasamos a proposiciones y demás, si hablamos del tema inmigración, sin duda este equipo de gobierno defiende que la propuesta más completa, más técnica y más jurídica es aquella que nosotros aprobamos en Junta de Govern la semana pasada, que tuvimos que hacerlo vía Junta porque en el pleno de septiembre la oposición no quiso consensuar esta propuesta. De hecho, lo único que pretendía era imponer lo que quería decir esa propuesta y no llegar a un acuerdo entre todos. Y tras quejarse de que no estaba consensuada, ellos traen al pleno proposiciones que no consensuan. Y además, nos hicieron vivir un show mediático, bochornoso, vergonzoso e innecesario, donde vimos como, entre otras cosas, el señor Córdoba acusaba al PSOE de que si habían pactado una cosa antes y luego la habían tirado para atrás. Bueno, la verdad que creo que es algo que sobra y que no se debería seguir viviendo. Por nuestra parte, pues valoramos positivamente las proposiciones que se aprobaron por unanimidad en cuanto a la mejora del servicio de oncología y los programas de cribaje, así como la petición de que urgentemente se forme la delegación balear para defender en las Cortes Generales la reforma para que se Formentera cuente con un senador propio,
¿sí?
Una reclamación histórica que bueno, la señora Armengol había tenido paralizada en el Congreso durante años, pero que ahora parece que por fin pues vamos a poder conseguir tener este senador que Formentera merece por justicia e igualdad institucional. Por nuestra parte también votamos a favor de una proposición que insta al Estado a mejorar las condiciones de la Guardia Civil y votamos a favor también de una proposición que trataba sobre mejorar la conectividad marítima y aérea, la cual compartimos totalmente. Como bien sabes, vivimos en una isla donde sufrimos la triple insularidad y, por tanto, debemos seguir luchando para mantener nuestros intereses.
De fet, en les al·legacions per que Formentera tingui presència en aquesta autoritat aeroportuària, justament s'argumentava molt això amb un informe del secretari, Ángel Custodio Navarro.
Exacto, sí, sí, es así. Y bueno, luego también responder al señor González lo que ha dicho sobre las fiestas del Pilar y la 15K. Es totalmente mentira que se hiciera un evento cuando ya había otro programado. A la 15K nosotros a la organización le dijimos que no podían hacer nada porque en principio la Comisión de Festes de la Mola iba a organizar las Festes del Pilar.
Sí.
Cuando yo le propongo a la Comisión de Festes poner una serie de autobuses que suban y bajen para llevar a participantes de la 15K, me dicen que no van a hacer nada. Que ellos no van a hacer nada porque se pensaban que la 15K ya organizaría una fiesta, cosa que no estaba anunciada. ¿Qué sucede? Efectivamente, cuando la organización de la 15K se entera de esto, dice, bueno, pues nosotros miraremos entonces de organizar algo para los participantes. Aún así, se intentó después que la barra que iba a estar en la fiesta de la 15K fuera de la Comisión de Festes de la Mola para compensarles un poco. Y también hablamos con ellos, no voy a enseñar los mensajes ni los voy a hacer públicos, pero también hablé con varias personas de la Comisión de Festes para decirles que de cara al año que viene podríamos trabajar este fin de semana en en aprovecharnos de la 15K para la fiesta del Pilar, en intentar que todas aquellas personas que vienen de fuera pues se puedan quedar ese fin de semana con los actos culturales que se van a hacer en la Mola, de manera que también conozcan nuestras tradiciones.
Bé, no sé si vol fer algun comentari més sobre el ple d'ahir.
Bueno, por último, sí que me gustaría hablar sobre una pregunta que me hicieron acerca de cuándo se decidió cancelar la 15K. Creo que no lo hemos comentado, pero quiero pues dejar claro cómo se tomó, cómo se fragó esa decisión.
Recordem, 12 d'octubre, dissabte, alerta taronja per pluges.
Sí. Había alerta naranja, sí que es verdad que llevábamos una semana que a partir del mediodía ese sábado nos daban que pasaríamos a alerta amarilla, de hecho así fue. Y bueno, hubo un momento que empezamos, creo que toda la isla, a ver que se acercaba un frente negro tremendo. En ese momento yo me comunico con el jefe de policía, en un primer momento se dice que desde emergencia se nos dice que no hay problema, que se está alejando. A los 10 minutos nos llaman que sí, que ha cambiado y que va a venir hacia nosotros. Entonces, pues tanto yo como el organizador de la 15K decidimos acudir a comisaría. Una vez llegamos allí ya estaba cayendo lo que ya vio todo el mundo, un agua tremenda. Entramos en alerta naranja, efectivamente, por responsabilidad decidimos cancelar en ese mismo momento. Mientras se preparaba el comunicado, entramos en alerta roja y ya estava clar que això no iba a seguir per adelante de ningún modo.
De fet, recordar que, segons ens van explicar aquí, des de la Direcció General d'Emergències, l'alerta taronja recomana suspendre esdeveniments a l'aire lliure, però no obliga. L'alerta vermella sí.
Exacto. Recomienda, pero nosotros teníamos que ser responsables y viendo la que estaba cayendo y que estábamos en alerta naranja, creo que cualquier persona hubiera cancelado. Hicimos bien, lo hicimos también en el momento en el que vimos que el riesgo existía. Antes pues no había mucho riesgo, como ya he dicho, habíamos entrado en alerta amarilla y el tiempo durante ese día estaba siendo bastante bueno. Y bueno, también intentamos, podríamos haber cancelado el sábado por la mañana, mucha gente me lo dice, por supuesto. Pero ¿qué hubiera pasado si cancelamos y luego no entramos en alerta naranja, no llueve, se me hubieran tirado encima igual? También entendemos que la gente que ha venido de fuera ha pagado un hotel, ha pagado un billete de avión, un billete de barco, no se merece que se suspenda un día antes o 8 horas antes, se merece un poco aguantar a ver si se puede llegar a realizar la prueba, porque al final ellos han hecho un esfuerzo muy grande para venir a nuestra isla.
Bueno, y de fet, quan va passar el front, tenim bona constància de que uns quants van sortir de forma espontània a córrer.
Sí, sí, sí. Bueno, esto es un acto de irresponsabilidad total porque ya no es... Las carreteras, los caminos estaban en mal estado, no estaban para salir a correr, por tanto, lamentamos que fuera así. Y bueno, también aprovecho ahora para agradecer el gran trabajo que hicieron tanto policía local, bomberos, guardia civil, protección civil, en intentar solucionar todos aquellos desastres que nos trajo esta dana que vivimos.
Conseller Hugo Martínez, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que tingui un molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies, senyor Pepo, i bon fin de setmana a tots.